Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Feliç divendres. Feliç divendres aquí a Cope Catalunya i Andorra. En el moment de donar pas a l'inici d'aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Cada setmana tenim un veterinari, cada setmana la nostra trobada amb els nostres amics, els animals, les nostres mascotes, gossos, gats, nutrició animal, seguretat alimentària. Parlem de tants temes interessants. Bé, i avui no serà una excepció. Avui tenim una persona ja coneguda per l'audiència del programa i els que no la conegueu, no us preocupeu, que per això estem nosaltres, per fer les presentacions. Saludem la nostra, ja em permet Laia, dir amiga Laia Borràs, des de Raivet. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, aquí estem.
Molt bé. Fantàstic, ens alegra molt saludar-te, estem molt contents de tenir-te amb nosaltres. Anem a recordar per la gent que ens escolta. On et trobem, Laia Borràs, de Raivet? Què és Raivet?
Raivet és un centre veterinari especialitzat en la rehabilitació, la fisioteràpia i la medicina natural, sobretot la medicina tradicional xina. I estem aquí a Girona mateix, al carrer Joan Baptista de la Salle, número 37, aquí ens podeu trobar.
Bé, la veritat que estem encantats de tenir-te, Laia. A més, sempre que parlem amb tu, és una experiència perquè tenir... Sempre hem dit que la veterinària, com també passa amb la salut humana, doncs, evidentment, s'ha anat especialitzant i que cada vegada doncs, està més experimentada i més especialitzada. I que en el teu cas, doncs, entre altres coses que ens explicaràs, hi ha el tema doncs, que tu parlaves d'aquest tipus de tractaments, com, per exemple, els tractaments de tradicionals xinesos, acupuntura, no? Per exemple, posats en el món dels animals, no?
Correcte. La veritat és que, bueno, és una cosa que encara sorprèn, no? Perquè inclús les persones a vegades no ens apliquem, no combinem les diferents medicines, però sí que és veritat que cada cop doncs, busquem el millor pels nostres animals i intentem complementar doncs, la medicina al·lopàtica amb altres medicines una miqueta més antigues, no? Que també ens aporten altres punts de vista.
I l'important, suposo, Laia, que és que al final, quan un té, per exemple, una mascota i veu que té tants dolors i tantes complicacions i a través d'aquests tractaments que tu fas podem millorar el seu estat o treure una mica de dolor, això és tan agraït, no?
Sí, clar, bueno, principalment realment el que li condiciona sempre a un animal o en qualsevol espècie, ja sigui gos, gat o cavall, o com la mateixa espècie humana, és el dolor, no? El dolor limita la vida i la qualitat de vida, per tant, si podem gestionar el dolor des de diferents punts, no només amb el mèdic, doncs està clar que reporta una autonomia i un benestar major a l'animal i al pacient.
Sí, i els animals, evidentment, no són una excepció a l'envelliment. Anem a parlar d'aquests animals geriàtrics. A quina edat entenem que un gos o un gat són geriàtrics, ja?
Pues mira, el que està escrit o estipulat és que a partir dels 7 anys ja un gos es considera sènior, no? I un gat a partir dels 9 anys. Jo crec que des del meu punt de vista i amb l'experiència que tinc he vist que cada cop els animals tenen l'esperança de vida com els humans més llarga. Per tant, jo posaria ja que sènior el posaria a partir dels 9 anys si no hi ha cap patologia prèvia, no? Perquè... diguéssim, encara als 7 anys jo els veig amb joves, el que passa que abans no teníem tants cuidados i clar, l'esperança de vida era menor, no? Però un gos gran, 10 o 12 anys, clar, a partir de 7 anys era un sènior. Ara una esperança de vida pot ser 14 o 15 per un pastor alemany, perquè n'hem tingut d'aquesta edat. I clar, a partir dels 7 anys, doncs, depèn com estigui, doncs, te planteges si a passar-lo a sènior o no.
Clar, una de les coses que han canviat i bastant, afortunadament, és el tema, per exemple, de la rehabilitació. Rehabilitació en el món animal fa uns anys era pràcticament inexistent i avui dia, gràcies a veterinaris que us heu especialitzat en aquesta temàtica, doncs realment doneu una oportunitat, doneu una vida molt millor doncs, en aquests animals que per el que sigui per algun traumatisme, per alguna intervenció, per algun problema, per el que sigui, doncs arriba en una situació en què realment aquesta rehabilitació es fa doncs imprescindible, no?
correcte. La rehabilitació fa que no permet fer un medicament, no? És a dir, els medicaments ens ajuden en un moment donat de les patologies, però sí que és veritat que quan hi ha una implicació, no?, dels teixits o de les fàcies o de les articulacions, a vegades no parem gaire atenció en el mecanisme que té pròpiament de reparació al cos. Llavors, nosaltres amb les teràpies físiques doncs aportem aquella ajuda que necessita el cos que té de manera innata per acabar de cicatritzar o per acabar de recuperar aquests problemes, dintre de les possibilitats que ens arriba cada pacient, evidentment.
Parla'ns de casos d'èxit de rehabilitació. Què es pot arribar a veure fent rehabilitació?
Doncs mira, el més habitual són problemes d'enfermetats degeneratives articulars, que és això, el que coneixem com l'artrosi, no? El dolor articular. El dolor articular doncs, condiciona després doncs, contractures musculars, condiciona que l'animal comenci a caminar malament, coixeres, responen molt bé al control amb fisioteràpia i amb acupuntura. Després, tot el que són temes d'hèrnies discals, les recuperacions postquirúrgiques, els lligaments creuats trencats, és molt típica aquesta patologia. Doncs clar, si agafem un gos que té una patologia de creuats, l'operem i després el rehabilitem, doncs en un mes, mes i mig, ja estem aconseguint un 60-70% de la seva recuperació. Si no fan rehabilitació, doncs poden estar ben bé coixos, mes i mig, quasi dos mesos, si deixem que l'animal, no?, ell vagi recuperant-se, perquè ell no sap com ell té por de recolzar aquella pota i llavors sempre treballa més altres potes i aquesta, doncs, cada cop es va atrofiant més i després ens complica més la recuperació. Però, bueno, tot el que sigui articular i neurològic sempre té un benefici la fisioteràpia.
Bé, perquè la gent que ens escolta i es faci una idea de quina forma tracteu a Raïbet i la veterinària és capaç de posar solucions, en el teu cas, Laia, disposeu també de fins i tot una piscina de rehabilitació, no?
Sí, nosaltres tenim diferents teràpies i dintre de totes les teràpies físiques tenim la piscina terapèutica de 5 metres i amb temperatura climatitzada i la tenim sense clor per evitar problemes de pell en els gossos. Llavors, dintre del procediment de recuperació d'un pacient, sí que és veritat que en les fases inicials no la contemplem perquè l'animal presenta inflamació i dolor, per tant està contraindicat i cal fer un exercici intens, però ja en el manteniment i recuperació de la massa muscular o inclús en animals esportius que volen seguir una bona condició física millor, no?, o millorar certes àrees de la seva capacitat muscular, doncs la piscina terapèutica és una de les opcions més bones perquè no repercuteix sobre les articulacions del pes.
És ben cert aquella dita que és molt antiga, que diu que el gos és el millor amic de l'home. No sé si el millor, però segurament que pot arribar a ser dels millors, això no hi ha dubte, i per això, doncs, si els podem ajudar en aquests moments, doncs, a la recta final de la seva existència, no?, de la seva vida, que tinguin un envelliment doncs, el més portable i el més sa possible, no?, és realment molt important, no? També imagino, Laia, que un altre tema molt important amb aquests animals ja veterans, ja sèniors o geriàtrics, és el tema de l'alimentació, no?, molt important.
Sí, correcte, clar, diguéssim, els requeriments que té un animal sènior en aquesta edat doncs són molt diferents amb un animal adult castrat, no castrat, o un jove, no? S'ha de una miqueta adaptar, clar. Nosaltres, o sigui, mirem una miqueta quin perfil alimentari ha fet durant la seva vida, no? Perquè tampoc no podem fer un canvi molt brusc, encara que el canvi sigui molt millor. Llavors, hem d'adaptar-nos a les capacitats que té l'animal als nous canvis. Sí que afegim certs suplements, sí que aconsellem certa alimentació que pot millorar, no?, la seva energia. Ja sabem que els aliments naturals tenen un valor biològic i nutritiu molt més alt que qualsevol processat. Llavors intentem introduir aliments doncs, que ens aportin certes característiques que ens interessi pel moment del problema de l'animal.
Parla'ns del tipus d'alimentació més recomanable quan hi ha aquest tipus de problemes articulars. Ha de ser personalitzat? Es pot generalitzar? Són bons els pinços? Anyades especials? Com ha de ser?
Bueno, quan parles amb un veterí holístic, no?, que és el meu cas,
sí.
La resposta és depèn.
Clar.
Depèn de cada cas. No cada animal sènior té les mateixes característiques ni les mateixes possibilitats. sí que una cosa que podem generalitzar i davant d'un procés d'enfermetat degenerativa articular podem donar certs suplements que ajudin, no?, a la protecció d'aquestes articulacions, els condroprotectors, els omega 3, certes plantes que tenen condició antiinflamatòria, però això és un suplement més, no?, al procés de la rehabilitació d'una patologia. Llavors, clar, s'ha d'adaptar una miqueta a valorar què és el que menja, què és el que no menja, el pes que té l'animal. Llavors, diguéssim que jo sempre individualitzo tot, tant els tractaments com les dietes. Cada animal és diferent encara que vinguin diagnosticats per lo mateix.
Clar. A vegades ho hem vist i és un clàssic de les nostres àvies que quan el gos es feia gran doncs el teníem permanentment amb aquella dieta d'arròs bullit, pastanaga i pollastre bullit, no? Que es feia aquella olla setmanal i es anava tirant tota la setmana de l'olla, no? Realment, doncs, si es pot personalitzar una dieta, a part de salut, jo crec que fins i tot el tarannà, l'alegria del gos també pot ser diferent, no?
Clar, bueno, és que quan canviem una dieta natural, vull dir, aviam, és que és sentit comú. El gos constantment, quan et veu menjar, et demana, no? Vull dir, és que és innat. Els gossos són uns carnívors facultatius i són carronyeros, no? Estan sempre demanant les bessures, aviam, què troben. Llavors, és evident que quan tu els dones aliment natural, és un al·licient aixecar-se, és una... és un com un derroche, no?, d'energia positiva, és un moment molt agradable per l'animal, i llavors, clar, el que mengen els encanta. És que només cal fer un plat de carn i un plat de pinso i veure la resposta dels nostres animals, que és el que prefereixen, no? Però ja et dic, cal veure cada animal i l'acceptació i la capacitat que té d'un canvi d'alimentació. Ja et dic, tots, no tots són capaços, no?, perquè... i ja venen malalts, doncs, bueno... però sempre tothom es beneficia de les que són les dietes cuinades.
Clar. Es dona la circumstància que ens hem hagut de veure el fred per quedar-se una bona temporada amb nosaltres, per quedar-se tot l'hivern, i ens passa a les persones, i suposem que els gossos igual també, dic allò de les persones que diu, oh, tinc un mal d'ossos, es nota que ha vingut el fred o l'humitat. Això passa també amb els animals?
Sí, correcte. Tots els animals que tenen patologia ortopèdica o reumàtica o neurològica, tots ens veníem afectats per les invasions de fred, no?, i d'humitat, perquè ens fan encarcarar, no?, les estructures musculars i les estructures òssies. És normal. Llavors, bueno, per aquí està la preventiva.
Hi ha algunes malalties que siguin tradicionals en aquests moments, que siguin típiques de l'envelliment dels gossos o dels gats a casa nostra?
Bueno, els gossos, doncs, per exemple, el que és el sistema de la visió, no?, hi ha una miqueta més opacitat, els animals per la nit es senten més insegurs, poden tindre catarates, poden, per exemple, tindre problemes d'insuficiències renals, no?, o hepàtiques, o a vegades malalties degeneratives que afecten el cor o afecten a les articulacions. Aquestes són les patologies cròniques que més habitualment ens trobem amb la clínica, no? Després ja, doncs, cada animal pot desenvolupar un gran ventall de problemes. Però això és el més típic, no? Les malalties degeneratives de cor, articulars, de ronyó, la pèrdua de visió, també hi ha la pèrdua de capacitat cognitiva, el que entenem nosaltres com l'Alzheimer, doncs en ells es anomena disfunció cognitiva, no? També animals molt grans poden tindre també aquests episodis com de desorientació.
Ahà. Un tema molt important és el passeig, els passejos. Com... Imaginem la resposta perquè coneixem a Micalaia, però, en fi, com han de ser els passejos en els sèniors?
Bueno, els passejos... Depèn del sènior que tinguis i l'edat que tingui, no? Vull dir... i el tipus... I després també depèn on visquis, les capacitats que tens de deixar lliure o no l'animal, com sigui aquest animal. Clar, per mi, l'ideal és un passeig sense corretja, no?
Clar.
En un àmbit, doncs, rural, perquè l'animal pot explorar, els geriàtrics s'avorreixen molt de sempre fer la mateixa ruta perquè ho tenen tot super sabut i ja no paren atenció al passeig, ja no és una motivació sortir a passejar. Però si a vegades els pots, encara que agafar el cotxe i anar, doncs, una miqueta més lluny i deixar-lo sense corretja, que flairin, que vegin altres olors, l'animal diguéssim, que carrega una mica les piles, no?, perquè recupera aquesta essència exploratòria del gos, no? Llavors, si no hi ha possibilitat d'això, perquè no tothom viu en un nucli, doncs que hi hagi possibilitats, no?, doncs, bueno, intentar canviar les rutes, intentar fer algun joc durant el passeig. Sabem que són animals sants, però no deixen de voler fer coses, no? Si no poden fer activitat física, podem treballar més la part mental, no? El buscar llaminadures, el tirar 3 o 4 granets de pinso i que els busquin. Vull dir, sempre pots trobar un raconet de la zona rural on dedicar-li aquests minuts de treball cognitiu.
Bé, anem a parlar d'un tema també no menys important, com és el tema dels collars. Hi ha collars de tot tipus, de metàl·lics, de cuir, de càstig, hi ha arneses, hi ha haltis, de tot aquest escenari tan variat, quina cosa ens pots dir?
Doncs que jo collars i haltis i tot això no els utilitzo, ni els recomano. Si volen saber exactament, doncs això, no?, com aprendre a passejar i quin tipus de subjecció utilitzar, us recomano que passin al nostre seminari. L'hem fet al setembre i segurament de cara al 2021 tornarem a treure la tercera edició, i aquí ensenyem tot el que comporta els diferents tipus de subjecció. A nivell estàndard, jo sempre recomano que els animals vagin amb un arnès, i amb un arnès tipus I o tipus H. A partir d'aquí es pot googlejar aquest concepte i trobar molts articles comparatius d'arnesos, però aquest, perquè el que fan és evitar que rossi l'arnès amb l'ombro, no? Els que són tipus com una banda aquí davant, doncs, que no diré marques, però tothom ja sap, segur que ja sap quin és, aquests el que fan és tot el rato, és com si portéssim nosaltres una banda davant dels ombros, no? Vull dir, el passito és més curt i canvien completament la marxa i limiten el moviment. Llavors aquests no estan gens recomanats, o jo no els recomano perquè biomecànicament no s'ajusten a la biologia de l'animal.
Clar, i el més important és, en qualsevol cas, sempre intentar prevenir possibles complicacions o problemes posteriors, no?
Clar, vull dir, els collars estan ubicats en un lloc cervical, hi ha moltes estructures delicades, no només de cervicals, musculars, la tiroides, la glotis, sí, i sempre és inevitable durant el passeig fer tirons. Dius que el meu gos no tira, no, o sigui, el problema no és el gos, el problema som nosaltres, perquè et pares en un mostrador, ara veus una persona, pares, i dius, ara vaig cap aquí, ai no, vaig cap allà, llavors... Sempre el que anem fent és jugant amb el joc del coll, no? I les microlesions es produeixen amb el temps, no en un moment donat. Llavors, jo sempre recomano l'arnès. I s'ha d'ensenyar l'animal a passejar. Vull dir, no és posar un collar i un arnès i treure'l a passejar i ja sap. No, s'ha d'ensenyar. Els animals estan acostumats a sortir i a explorar. Nosaltres, el passeig és una cosa que hem imposat i els hi hem d'ensenyar i educar a com fer-lo.
Laia, estem a la recta final, estem en època de pandèmia. Anem a recordar a tothom de que els veterinaris esteu en actiu, esteu treballant, esteu oberts.
Estem oberts, nosaltres som un sector essencial, per tant estem a disposició de la salut dels animals i dels nostres clients. Correcte.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs el nostre temps ha arribat a la recta final. Avui, amb aquest programa, en aquest Converses Veterinàries amb el Col·legi de Veterinaris i els amics del Centre Verd, hem tingut la sort de poder parlar amb la nostra veterinària del dia d'avui, Laia Borràs, del Centre Raivet. Laia, ha estat un gust tenir-te aquí amb nosaltres.
Igualment, un plaer.
T'agraïm moltíssim tot el que ens has aportat i t'emplacem a un altre programa més endavant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. Ready? You got me running, got me running.